Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Aquest divendres, el Sempre amb tu, com els hem vingut avançant, volem fer una tertúlia, fer un debat sobre la situació que està vivint Catalunya en aquests dies, en el compte enrere de cara a l'1 d'octubre, la data anunciada per la Generalitat per fer aquest referèndum d'autodeterminació, en la qual doncs, l'estat espanyol ha deixat molt clar que no permetrà que es celebri, però l'intenció de la Generalitat és dur-lo a terme sí o sí. Volem debatre aquesta qüestió i, com ja hem anunciat, avui ens acompanya el regidor municipal del grup d'Esquerra Republicana, Joan Manel Tello, la coordinadora de la Cala per la Independència, la ANC, a l'Ametlla de Mar, Montse González, el president de la Junta Local del Partit Popular a l'Ametlla de Mar i també membre de l'executiva provincial del PP, Adrià Figueres, i el portaveu de Compromís per la Cala, secretari del PSC a l'Ametlla de Mar, tot i que ja ens ha dit que opinarà a títol personal, Antonio Espuny. De nou, bon dia als quatre i benvinguts i gràcies per la vostra acceptar la nostra invitació aquí a la Cala Ràdio.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Abans de començar, sí que fer dos apunts. En primer lloc, excusar la presència del PDeCAT. Aquest mitjà havia convidat també a un representant d'aquesta formació política, però doncs, no han pogut avui assistir en aquesta tertúlia, i també del grup municipal de Plataforma Calera, que també se'ls havia convidat a participar, però com ja han anat pronunciant, i segur que vostès coneixen en àmbits relacionats amb els temes nacionalistes o sobiranistes, doncs el grup no s'hi posiciona i per tant doncs, per això també han declinat la seva participació en aquesta tertúlia. Entravem fent una primera línia, fent un primer anàlisi d'aquesta situació que estem vivint. No sé, avui divendres, quines són les sensacions que tenen vostès després doncs, d'un 20 de setembre que passarà la història per la reacció ciutadana i pels fets que considerem que són greus. Qui obre la taula?
Bueno, jo, com que has dit la reacció ciutadana, si vols obrir una miqueta, també en resposta abans d'una miqueta del que parla l'Antonio, a nosaltres ens encantaria haver pogut fer un referèndum vinculant, un referèndum amb totes les garanties. Ens agradaria molt, ens ha agradat moltíssim, primer per la seguretat de la gent, per no posar en perill a càrrecs que ara avui en dia estan detinguts, i també perquè ser independentista és molt cansat. Nosaltres tenim la nostra feina, som voluntaris i ens encantaria estar a casa i anar a la nostra papereta molt segurs a votar sense cap tipus de problema, però tots sabem com han anat les coses. Nosaltres tampoc ens hagués agradat arribar a estar aquí, però així estem. I bueno, és la mica de resum que volia fer i una miqueta per començar que els altres companys puguin parlar.
Doncs mira, lligat als cursos que fan ara mateix aquí a la Cala, que parlem de la gent gran, temes d'informàtica, estos dies tots haureu rebut mils i mils de whats i gifs, històries d'estes. N'hi ha un que potser algú li ofendrà, però jo ho trobo clar i claríssim, que resa, l'heu rebut tots molts, instalando dictadura. Pues ho sento l'ànima, però és el que penso jo, és des d'Esquerra. El que està passant estos dies amb les detencions són detencions polítiques, vale? Fa quatre dies, ho hem vist durant tots aquests mesos, quan ho vem a Turquia, quan ho vem a Venezuela, a altres puestos, tots els demòcrates ens posem les mans al cap. Hi ha detencions polítiques. Ara mateix estan declarant. No sé si d'aquí un ratet, quan sortirem d'aquí, tindrem ja empresonats polítics. Això que ens pensàvem que potser només passaria al que tothom entén, tothom, sigui el partit que sigui, evidentment, aquí parlem de persones i democràcia, el que entendríem actituds dictatorials. Doncs a mi este camí estem nosaltres ara mateix. La deriva que ha portat això és greu, no? Em sembla gravíssima, em sembla. Tothom se dona compte, no ho veiem només els catalans, ho veiem els espanyols, ho veiem els europeus. I clar, i després que et donin lliçons de democràcia, partits, en este cas, el partit que està al govern d'Espanya, sobre lliçons de democràcia, de com hem de fer les coses, deixa de fer les coses, i també recentment, i no és allò de i tu més, precisament, jo no sóc d'aquestes coses. Tenim l'operació a Catalunya aquí, i només parlo del PP en este cas, parlo dels socialistes, parlo dels ciutadans, els partits unionistes, que ens donen altres lliçons de democràcia, quan ells estan tapant i són connivents amb una situació que en un altre país probablement hagués tingut conseqüències greus, doncs clar, m'entra el riure, però no que m'entri una altra cosa, diguéssim. Des de la part nostra no hi ha cap ànim de crispació sobre ningú, ho volem fer com està fent tothom al carrer, desitgem que la gent participi, que votin que sí, que votin que no, que votin en blanc, que votin el que vulguin, el que desitgen, com sempre s'ha fet, diguéssim. Apel·lem a això, apel·lem. No hi ha cap ganes de que hi hagi cap tipus de crispació ni cap tipus de problema. Però clar, no deixem d'apretar. Tenim mai la Guàrdia Civil voltant pel poble per aquí, ara tu veus un núvol, nosaltres aquí a Petit Comitè diem de broma, perquè també hem de prendre les coses una mica de relaxació, perquè no podem entrar en crispacions, que potser, en vez de ser l'helicòpter que hi havia ahir, potser que en vinguin 50 helicòpteros. La Cala és menudeta, no que en vinguin 50 aquí, però bueno. Però sí que estan al port de Barcelona, bueno, mos estan apretant, mos estan apretant, i la sensació és de pràctiques poc democràtiques.
Bé, jo, òbviament, discrepo del que diu Tello.
Normal, normal.
Però hi ha coses que són conceptes que són objectius. A veure, la democràcia, tots sabem en què està basada, sobretot en la separació de poders, no? Legislatiu, executiu, judicial. El primer que suposo que la majoria sabem és que aquesta operació que s'està duent a terme aquests dies, desagradable, com he dit abans, no és a instàncies del govern, sinó que una operació que ve donada per unes instruccions que va obrir el juzgat número 13 de Barcelona. No és una ordre de Mariano Rajoy, el Partit Popular, i escolta, que entri aquí la Guàrdia Civil.
No,
o sigui, és un sistema judicial que va obrir unes instruccions i que han desembocat en aquesta situació, òbviament, com he dit ja per dos vegades, molt desagradable.
Permet que talli ja només un segon, sí. És una sensació que potser tens tu i em sembla que molta gent, no parlo només d'Esquerra, no la tenim. La sensació és que van a dictat tot i que al final són, no sé si és que tenen por a perdre el carnet o el puesto, però la sensació que me dona a mi, potser és que jo sóc d'estos que diuen el portavoz del govern, los no normales, los radicales, potser soc dels radicals, si això és radical, pues m'encanta, si això, jo no ho soc precisament, la sensació que me dona a mi a molta gent és que precisament no és el que està passant, la separació de poders que dius tu, que és el que hauria de ser en un país democràtic, en tots els països democràtics del planeta, aquí la sensació, no tinc proves, no puc dir-ho, és que no és així, però és la meva sensació més de cas, i la de molta, molta, molta gent que des de fa 6 anys se manifesta a Barcelona i tota Catalunya per uns drets, i ja està. Però bueno, perdona que t'hagi tallat.
No, a veure, absolutament. Les sensacions sempre normalment són subjectives. A veure, hi ha un fet que normalment s'obvia i que tu com a polític i els companys igual, crec que el sabem molt bé, són les competències que tenen les comunitats autònomes. Una cosa és el que es desitgi el poble, que no és solament legítim, sinó que en aquest cas jo particularment admiro la persistència que teniu en la vostra afany independentista. Com a català, perquè jo també sóc català, admiro el vostre posicionament. Però hi ha fets que són molt, molt clars. La Constitució, que avui per avui és la norma suprema, mos diu que qualsevol consulta popular en forma de referèndum, crec, em sembla que ho diu el 149.32, és competència exclusiva de l'Estat. I vosaltres podeu dir en tota la hora del món, per què no negociem? És cert. És cert que potser ha faltat sensibilitat.
Seria lo normal. Sí.
I ha faltat més ganes de diàleg. Això no han d'obviar, perquè quan els polítics professionals que estan elegits pel poble no són capaços d'arribar a un acord, algo falla. Per tant, no hem de culpar ni a uns ni als altres. A tot cas, hem de demanar responsabilitats polítics a uns i als altres. I ara estem en una situació amb una deriva perillosa. Quina és la solució? Home, la solució suposo que cadascú al nostre cap tenim una possible solució. El més important és que aquest esperit de convivència que aquí estem parlant i que s'està manifestant a tot arreu continuï i que la cosa no s'acabi malament. Per què? Perquè al final el que ens estem jugant no és només que és prou important la possible independència de Catalunya, sinó és la conservació del sistema democràtic. Ens ha costat molts, alguns, desgraciadament, ja per l'edat, sabem el que era l'altre sistema. Per arribar aquí, s'han donat uns passos que molta gent, tots sabem molt bé, que va donar inclús la sang. Per tant, hem de conservar aquest sistema. I si els polítics professionals, els elegits per nosaltres, no són capaços d'arribar a aquests acords, nosaltres hem de fer un esforç per a, dins les nostres possibilitats, que la cosa no vagi més. Catalunya, parlant en clar, com tu dius, jo també intento ser clar, tard o aviat, el poble català decidirem en temps d'anar.
Tots decidirem.
Però sempre s'ha de fer, sempre conservant l'esperit democràtic, perquè si tu agafes i prens decisions unilaterals i te'n vas d'esta xarxa legal, això tindrà un efecte bumerang. D'aquí un any, dos anys, deu anys, t'arribarà, en tots els respectes, la gent de la CUP te donarà un cop de mà al tema i el que avui en dia és Catalunya es podria convertir, pues, jo què sé, pues, Terres de l'Ebre per una banda, Camp Tarragona...
Ja, estic ficant exemples utòpics. Perquè el món evoluciona i els països canvien i Espanya abans era grande i libre i no se ponia el sol del Flandes i ara no queda el que queda.
Correcte.
I tots hem d'entendre que una cosa no és nostra, no és de propietat, sinó que és dels ciutadans i per això, com diu molt bé, no ha d'haver cap prestació, tots hem de parlar i és veritat que els polítics no han estat a l'alçada perquè no s'han pogut posar d'acord amb algo que seria normal, que és anem a votar i ja està. I jo insistixo, me cansa molt molt el tema de la Constitució Sagrada, que jo no la menyspreo, me refereixo, no, que ningú s'entengui això, diguéssim, però clar, excusar-nos tot el dia en la Constitució, la Constitució, la Constitució, les ara... coses, tot queda clar, la societat va per davant de les lleis, i quan hi ha manifestacions durant anys i anys i anys, els polítics han d'espavilar i posar les lleis en concordància a el que vol la gent, i això no s'està fent, no hem sigut capaços de fer-ho. Vale, d'acord, pot ser a parts de culpa repartides, però clar, hi ha una posició que es fixa i que no dona opció a res.
Ara comentem, entrem en detall, també escoltem l'opinió d'Antonio Espuny.
Bé, jo...
Per entrar una mica al debat, eh?
No. Aviam, ara estem parlant d'uns fets, però... Aviam, tots aquests fets, més o menys, jo penso que estaven més o menys programats, preparats, s'esperaven que arribaríem amb aquesta situació, que arribaríem amb aquests enfrontaments, tenia que passar el que va passar al Parlament de Catalunya, tenien que sortir totes aquestes manifestacions, teníem que arribar en tant arribat. Tot això, jo penso que era una cosa bastant previsible. Jo penso que aquí la culpa, més que de les lleis i del d'allò, és la culpa és en part dels polítics. I jo este mateix he sentit una opinió i realment ja fa dies que penso d'esta manera. Amb aquesta situació que m'ha arribat al nostre poble, s'entén a Catalunya, és una situació que s'ha arribat per una sèrie d'interessos polítics, clarament polítics. Jo penso que hi havia dos estructures que necessitaven mantindre's al poder per lo que els hi venia al damunt. Un és el Partit Popular, en tots els casos de corrupció de que han sortit a tota Espanya, però no hem d'oblidar que aquí a Catalunya també tenim una estructura similar, si no igual, muntada, que estos dies també ha sortit a la llum, vull dir, tots els casos de corrupció de Convergència i Unió, no hi ha només de la família Pujol, en què ho volen centrar a la família Pujol, i tot això, tots aquests casos, estos dos partits, i perdoneu que faig una interpretació que a la millor no es va donar, però a la millor sí, va haver una reunió famosa entre Mas i Rajoy. En Mas li va portar 28 o 29 punts que necessitava per a no ser independentista. Jo, la meva reflexió és dos persones responsables de dos partits que estan embolicats en unes trames de corrupció mafioses, totalment mafioses, destinades a robar a un estat i a una nació. La preocupació era Espanya, la preocupació era Catalunya, o la preocupació era, escolta, com ho salvem? Com ho salvem? Tu fas això, que jo faré això o altre. Perquè no s'entén la transformació mai, és que no s'entén, vull dir, és que ni la base electoral de Convergència era independentista, i no s'entén aquesta transformació quan realment tenen els interessos i estan lligats els seus interessos a interessos que no són precisament, entre cometes, que són el gran capital, i tot aquest gran capital no representa precisament la majoria del poble, i l'altre tres quartos de lo mismo. Jo em sembla que això és un guió que els hi ha anat molt bé, perquè fixeu-vos en el resultat del guió. El resultat del guió és Partit Popular amb la bandera de preservar la unitat d'Espanya, avui està al poder. Avui està al poder. D'una altra manera li hagués anat a Rajoy i a tota la seva gent corrupta, dels que tenen, que no són tots, això també s'ha de dir, que no són tots, si no haguessin estat al poder. D'una altra manera. I el partit Convergència i Unió, actualment PDeCAT, si no hagués tingut això, jo estic convençut que avui governant no estaria, i que el president no seria del PDeCAT, i que hauria, en una altra circumstància, hauria d'atendre les seues responsabilitats dels seus actes greus, gravíssims, que va fer aquí a Catalunya. Per tant, tot el que s'ha vingut desenvolupant a posteriori, és un guió que jo estic convençut que els sociòlegs, els psicòlegs, que els tenen. perquè avui per avui les persones i les masses... Acabo, eh? Els psicòlegs i els sociòlegs, avui en dia, les masses i la ment de les individualitats d'aquestes masses les tenen més que estudiades. I saben, com una partida d'ajedrez, que quan jo manejaré aquesta fitxa, la conseqüència serà això o altra. A partir d'aquí hauríem de ser una miqueta autocrítics i saber criticar i veure i traure el que és la palla i quedar-nos en l'ogra.
Montse, que
sí, me permets un segon. Primer, te volia dir que jo, claro, no soc política, no sé tants d'articles i tot això, potser com sabeu vosaltres. Jo només te puc dir, perquè per lo que has dit, que la gent, que la massa se belluga i tal, precisament molts dels votants que estem esperançats en anar a votar, que sí, l'1 d'octubre, és per canviar les coses, és per tindre un país millor, on hi hagi menys corrupció, on surtin lleis que castiguin els casos de corrupció, sigui a Espanya o sigui a Catalunya. Nosaltres mai hem volgut amagar que a Catalunya hi ha hagut casos de corrupció. I després, també, pues, pensem que la gent surt al carrer des de l'any 2010. En 7 anys han hi hagut molts moments que el govern espanyol hagués pogut fer un gest. I el que passa és que quan tu tens un problema, tens que, primer, per a solucionar aquest problema, has d'assumir que el tens aquest problema. I resulta que el govern espanyol sempre ha sortit dient en mobilitzacions massives de milions de persones al carrer que eren 200.000, que eren 4 radicals. Això ja demostra que no hi ha hagut mai cap voluntat de diàleg ni cap voluntat d'arreglar les coses en el poble de Catalunya.
Només dues apreciacions. Una, Antonio, a veure, la corrupció, evidentment, el Partit Popular s'endú la medalla, o una de les medalles, pel Partit Socialista no està exempt. Per tant, parlem de corrupció al Partit Popular, que Convergència pot també al Partit Socialista i no cal entrar en detalls d'Andalusia i altres. En tot cas, és un mal, desgraciadament, endèmic a la major part de la classe política. A veure, l'independentisme és una opció, no és una obligació. El Partit Popular de Catalunya, nosaltres, els que som també catalans, i recalco el de també, pensem que la millor opció per Catalunya, no per Espanya, per Catalunya, és seguir formant part de l'estat espanyol. A partir d'aquí, quan esta entesa no ha sigut possible, i com he dit abans, buscant culpabilitat per totes les parts o responsabilitats, només hi ha un sistema. El sistema és aplicar l'ordenament jurídic. Que es pot canviar? Evidentment que sí. Claro que es pot canviar. Però com se canvia? Si no hi ha un consens, com se fa? Perquè, claro, aquí estem parlant de mobilitzacions, i és cert, hi ha molta gent, i pot haver 1 milió de persones manifestant-se, però bueno, a Catalunya hi ha 7,5 milions de persones. Llavors, les xifres les podem fer o utilitzar segons la nostra conveniència o interès, i això no amaga la realitat. Quan tu veus davant del Tribunal Superior de Justícia 20.000 o 50.000 persones, algo passa, evidentment que algo passa.
Clar,
però
clar.
I aquella gent que pensem, i sobretot que sentim, que aquesta situació és terrible, però que nosaltres estem convençuts que el millor camí pel futur de Catalunya és seguir formant part d'Espanya, el fet de que no ens manifestéssim significa que no estem?
No,
també
el que podeu
estem?
Fer és anar a votar que no.
Clar. Teniu l'eina, que potser no és la que mos... Ho he dit molt bé l'Amos abans. Estic convençut que el dia que se va aprovar al Parlament, com és un... No ho sé. El dia que el Parlament s'aprova la llei del referèndum, la llei de transició de dret jurídica, d'allí ningú surt content 100%. Ho tinc clar com l'aigua tinc. A tots mos agradaria haver fet les coses de la forma que s'havien de fer, com parlava bé l'Antonio, fer les coses que al final cap a la comunitat internacional tot quedés nítid, clar, transparent, el millor possible, diguéssim. No mos deixen. Van argumentar que si agafàvem el reglament i, hòstia, això ho han fet tots, el que no val és quan ho faig jo, no ho faig. Està clar que al final és política, com hem parlat abans, hi ha gent que en sap més que menys, jo en sap menys de política, evidentment, jo això porto 2 dies, però la significació que van fer, i per tant que ho digui així, PP i Ciutadans, era evident, era desprestigiar el que estava passant en aquell moment, on hi havia una majoria que votava una cosa a favor. I doncs tornem al mateix, no ha hagut entesa, no hi ha entesa, i és el que està passant, diguéssim, i al final mos porta cap on mos porta, això.
Aquesta falta d'entesa que els quatre posen de manifest, és a dir, ha fet falta una manca de diàleg, abans Montse doncs apuntava que això ve de l'any 2010, i és cert, és a dir, de la primera mobilització, diguem-ne, que es pot considerar dins del entre cometes, procés, arranca el 2010 amb Som una nació, nosaltres decidim, i a partir del 2012 és quan l'Assemblea Nacional Catalana ja organitza la primera manifestació multitudinària a Barcelona, amb ball de xifres, amb moltes interpretacions possibles, però sí que a partir del 2012, i també abans ho apuntava el senyor Espuny, amb la demanda de Mas sobre els temes de pacte fiscal i aquestes propostes per Catalunya, s'obre el meló del problema català. Arribats en aquest temps, i han passat 5 anys, el 2012, és a dir, no és una cosa que passés l'any passat, i bé, el govern de la Generalitat actual va sortir d'unes urnes el setembre del 2015, i amb un propòsit i amb una proposta de programa força clara i un projecte força clar, és a dir, si des del 2015, i entro el tema, en 2 anys, no és que sigui un any, en 2 anys, tampoc s'ha tingut temps, perquè justament ara farà els 2 anys de les eleccions, per dialogar, és que hi ha manca de voluntat de diàleg per Catalunya, manca de voluntat de diàleg per Espanya, manca de voluntat per ambdós governs, el català i l'espanyol. On arriba? Quines són les vostres conclusions? Perquè diem, ja portem els 7 anys, si comptem des del 2010, 5 des del 2012, 2 des de que hi ha l'actual govern, bé, amb el retard doncs, després de qui va ser president, etcètera, etcètera, l'executiva, però amb un resultat, diguem-ne, prou clar. Què n'opineu? Quina és la peça que no ha encaixat en aquest puzzle? Qui és qui no ha escoltat, segons la vostra opinió?
Jo crec que hauríem d'anar en busca del tema que ha introduït l'Antonio, el canvi del PDeCAT. Jo crec que l'origen de tot el canvi és este. Quan l'Artur Mas convoca les eleccions aquí al Parlament de Catalunya pensant-se que ell tornaria a repetir majoria absoluta, és a partir d'este moment que el canvi radical per part de l'exgent de Convergència actual PDeCAT a la postura independentista. I, òbviament, esta nombrosa participació que té el partit, que s'afegeix a les postures sempre independentistes d'Esquerra Republicana, més el recolzament de l'Assemblea Nacional, Òmnium i companyia, significa que hi ha una massa molt important d'independentisme. Però, clar, com ho quantifiquem, això? Ho quantifiquem com a representants al Parlament de Catalunya, los 62 més 10, ho quantifiquem com la gent que va moltíssima a les manifestacions. Al final, el tema de fons crec que no és este. El tema de fons és esta manca d'acord que ha hagut entre les forces polítiques del Parlament de Catalunya i el govern d'Espanya. No crec que sigui la voluntat de ningú arribar a aquesta situació. Aquí discrepo el que deia abans Antonio, perquè penso que tothom surt perjudicat.
Tot jo crec que sí.
Passi el que passi,
jo crec que sí.
Al final, això, ningú traurà un gran benefici.
I perdona que talla, moltes vegades, i més malament, a vegades, Antonio, n'hem parlat de moltes vegades, de situacions com esta, i a mi li agrada fer això de... Li agrada. No ho dic despectivament, precisament, fer política ficció, fer els seus raonaments, i em semblen perfectes. Hem parlat d'altres coses que no té a veure precisament en Catalunya, i evidentment ho respecto. Però clar, és evident, no és de fa 4 dies, la política anticatalana a Espanya ha venut a punta pala vots pel PP, a punta pala, i els socialistes ja ni parlo, perquè trobo que haurien de canviar-se les sigles ja, perquè per permís l'haurien de canviar. Això és una convivència de tots, que no volen arribar. Jo no sóc dels de fer il·lucubracions sobre el que pensin i deixen de pensar, perquè tots som lliures d'imaginar-nos, però si mirem al passat el que ha anat passant, sense arribar a l'extrem del que estem ara mateix, que és una situació més que complicada, i bàsicament és pels catalans, que som els que estem aquí. I catalans, evidentment, com dius tu, som tots, els del PP, els convergents, PDeCAT, perdó, o sigui, tots som catalans, fins la gent que no està afiliada a cap partit polític i que no, tots som catalans, només faltaria, els que venen de fora també, aquí és una terra acollidora, però clar, que algú pugui pensar que això no els interessa, estic segur que els interessa, ben, estem farts de veure-ho, hem sentit anys i panys, i no parlo de Rajoy, de l'anterior, que no sé si era pitjor o millor tampoc, venent anticatalanisme i menjant-li el cap a la gent d'Espanya que mai ha tingut l'oportunitat de vindre a Catalunya i pensant-se que aquí nosaltres som, no sé, tots som dimonis, devem portar coa i banyes, i la realitat no és el que ve aquí, veu que això és un país normal i corrent, que si parles en castellà contestes, i que és un país normal i corrent, que som gent com altra, i punto. Llavors jo no me crec que no ho vulguin forçar, per això penso que no haurà solució, perquè ho seguiran forçant, perquè els interessa. El que passa que ara el problema el tenen ells, no el tenim nosaltres ja. L'han fet tan coronada que primer el problema el tenim nosaltres i ara que el problema el tenen ells, el tenen ja. Perquè aviam quina és la pròxima escalada que fan, perquè després d'esta entenc que vindran els consellers. I si es pensa que els consellers separarà, doncs van equivocats, perquè podem portar policies. Hi ha més catalans que volem anar a votar, sí o no, el que volguéssim tots, que policies. Que vinguin tots els policies del planeta, que vinguin, si m'és igual, l'escalada no pararà. Per desgràcia, no es pararà.
Clar, jo també volia incidir en que se parla molt de tot això, pues que hi ha gent que s'ha apuntat al carro de l'independentisme, gent de PDeCAT, és com dir una mica lo de l'adoctrinament i tot això. Jo penso que la gent avui en dia té iniciativa pròpia, sap pensar per ella mateixa. Jo conec molta gent, jo m'incloc, els meus companys de l'assemblea ho saben, ho he dit en moltes reunions, jo no era independentista, però el dia a dia dels catalans, el dia a dia de la gent del carrer, és el que ens porta a acabar sent independentistes. Tot el que tenen els altres i no tenim nosaltres en la quantitat que aportem a l'Estat, al final repercuteix en que els nostres fills tenen menys beques, entre que tenim un transport que és horrible, i això ho sabem tots, en que hem de pagar els peatges de les autopistes quan altres ho tenen gratuït, i claro, el dia a dia de la gent, a part de moltes altres coses, perquè això seria interminable d'anomenar, és el que fa a molta gent ser independentista, i la falta de diàleg, per supost, i el menysteniment, perquè el que no pot ser és que els governants surtin dient que tenen ganes, i parlo del govern espanyol, que tenen ganes de dialogar i surtin en prepotència dient que ells són un transatlàntic i nosaltres som una zodiac. Això són ganes de dialogar, això són ganes de menystenir el poble de Catalunya, i és el que des de luego, de cap de les maneres, la gent de peu de carrer, que no són polítics, tampoc estem de cap manera pensant permetre-ho que se mos menystingui d'esta manera.
De fet, són tan intel·ligents que menys tenen el poble de Catalunya, que segons ells són espanyols. Així són d'intel·ligents.
Jo amb això, si agafes la base i el punt de partida del meu pensament que s'he dit abans, és perquè jo no m'enfio ni un pèl dels polítics. Com que no m'enfio ni un pèl, i la història moltes vegades ha demostrat a posteriori que realment els responsables polítics, no t'estic parlant d'un ajuntament, que a vegades també passa, com hem tingut al nostre poble, però a nivell d'història s'ha demostrat que el poder i els estats i els governants tenen uns graus de cinisme brutals. I jo us ficaré tres exemples, o dos, si me'n recordo dels tres. Vull dir que hi hagi hagut aquesta actuació que jo s'he dit que podria ser ciència-ficció, m'ha dit ell, o de
dir... I en carinyo pues, dia perquè no, fos falsa.
No, em sembla bé. I Adrià te dona la raó, el Partit Socialista també n'hi té uns quants de casos de corrupció.
No, segur que
t'has
oblidat, però si t'ho he recordat.
No, però... per exemple, us ficaré un exemple... A la Primera Guerra Mundial, per entrar als Estats Units, els alemanys van enfondre Louisiana, el famós Louisiana. El govern alemà, perquè estan a les proves, va avisar als Estats Units que no sortís i que no s'atenciés a les costes ingleses, perquè l'enfondria. I el govern americà, això ho va obviar, va carregar aquell Louisiana, el va embarcar de gent, el va enviar allí, el van enfondre i va tindre la justificació. La Segona Guerra Mundial, això ho dic pel que parlem de la santificació dels governants. La Segona Guerra Mundial, tots sabem que pel Harbor ja sabien els americans, sabien perfectament que s'anava a produir, perquè ara ha sortit. Li havien interceptat uns missatges dels japonesos i el senyor president dels Estats Units en aquell moment va callar, va deixar que passés el que va passar, i era un guió. Uh-huh. Ja teniu la guerra muntada.
Senyor Espuny, seguim parlant de seguida.
Sí, i ara ens trobem amb un guió que està muntat. I les conseqüències quan hi ha endallontes, i a mi és el que més mal més sabrà, que les conseqüències d'aquests actes, qui els paguen no seran els que han organitzat i els responsables de la situació. Els pagarà la gent del poble. I al final la car la fiquem sempre els mateixos.
De seguida seguim debatent. Abans, però, deixeu-me que saludi en aquesta hora del migdia l'alcalde de la Milla de Mar, Jordi Gasani. Alcalde, bon dia.
Hola, bon dia.
Que es troba a les portes de la Ciutat de la Justícia, com dèiem, on ara mateix estaria declarant Lluís Salvador, el secretari d'Hisenda, en la jornada en la que, encara no ho hem comentat aquí al debat, però ja introduixo també el tema, el govern ha cessat a Josep Maria Jové, el secretari de Vicepresidència, també declara en aquesta hora per no haver d'assumir aquesta multa de 12.000 euros diaris imposada pel Tribunal Constitucional. Alcalde, expliqui'ns com es viu aquest matí aquí a Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, quina és la sensació percepció que té la ciutadania i que tenen els companys polítics del que està passant avui dia?
Bueno, la sensació és, doncs, de tots junts, doncs, una mica defensar, doncs, totes les accions de l'estat espanyol. I bé, doncs, és una cosa que tot i que no és volguda, sí que vull dir, doncs, que no era difícil, doncs, imaginar que pogués ser, no? De totes formes, ja et dic, amb Lluís Salvador, amb en Jové, sobretot, bueno, amb tots, no? De la manera que ha passat tot això i que han estat detinguts. Lluís Salvador, sobretot, hem de tenir en compte també que és una persona doncs, que a nivell municipal ens ha ajudat moltíssim, és una persona que ha tingut moltes responsabilitats a nivell de govern, va ser delegat a Terres de l'Ebre, és una persona doncs, molt efectiva, una persona, doncs, és molt una persona molt formada, una persona doncs, que la veritat és que ens està al costat, a part de lo que significa també doncs, aquestes accions doncs, de l'estat espanyol, que no entén res de tot el que està passant a Catalunya, doncs, també és un deure doncs, poder estar doncs, al costat amb una persona que ens ha ajudat tant al poble de la Milla de Mar, amb les diferents inversions que van haver i el tracte i els ajuts doncs, de diferents tipus doncs, que vam tenir en aquest moment quan era delegat del govern a les Terres de l'Ebre.
Alcalde, encara no m'han contestat els convidats, encara no hem respost a la pregunta de si hi haurà referèndum o no hi haurà referèndum l'1 d'octubre. Ahir la Generalitat va fer públic aquesta pàgina web on els ciutadans poden consultar els punts de votació. De fet, Servidor ho va fer per comprovar-ho i segueix marcant l'Institut Mare de Déu de la Candelera, per tant, el lloc, el col·legi electoral habitual. Vostè ahir va dir Barcelona, ara ho escoltàvem fa uns instants a l'informatiu, que els alcaldes estan a tope i que no els aturaran d'alguna forma i que arribaran fins al final. Compromís, per tant, del món local també d'aquests més de 750 alcaldes a fer possible l'1 d'octubre?
Sí, però els alcaldes, no tan sols pel fet personal de que siguin alcaldes, sinó per lo que significa ser alcaldes. Una mica els alcaldes lo que faran serà doncs, una mica obeir doncs, a la seva gent. La seva gent, doncs, ja ho han dit moltes vegades, la seva gent, els seus veïns i veïnes, el que volen és expressar-se a les urnes. I hi ha una majoria que ha de ser doncs, recolzada amb doncs, que tinguin l'oportunitat doncs, de poder que les urnes parlin. Això, evidentment, doncs, tenim un estat en contra i amb aquests dies que fan falta doncs, passaran coses, és evident. El que passa que jo el que estic veient també, i no només a Barcelona, sinó que a tots els municipis del país, ho vam poder veure l'altre dia, tot i que no vaig poder ser present, doncs al municipi també, doncs l'espontaneïtat on doncs, amb la concentració vaig a l'Ajuntament, però també doncs, la voluntat ferma de defensar aquesta democràcia i de fer lo normal, i ja més estem. Estos dies veurem coses i també doncs, igual el govern com el país doncs, actuarà en conseqüència també doncs, amb tot el que va passant, no? Que ara m'he comentat és, doncs, del Jové, del secretari, doncs, que ha cessat, però bé, doncs, això és una conseqüència una mica de doncs, d'aquesta pressió, també, doncs, oficial, que, doncs, amb aquestes multes, doncs, el que hem de fer és tirar avant i tots sabem una mica, doncs, que el que fem tots són peces d'un mateix engranatge i que, com hem dit moltes vegades, tots som substituïbles, però lo important és que es pugui votar, que el procés tiri endavant i, sobretot, que poguéssim defensar la democràcia amb un estat espanyol desbocat doncs que fa doncs, com a Turquia. Podem veure, a Turquia també és tot legal, tot el que està fent Erdogan és legal, segons ells. A Espanya també tot és legal, però segons ells, però el que veiem és doncs, que fan detencions, entren a cases, doncs, moltes vegades sense ordres judicials, o entren doncs, a locals polítics, a impremtes, amenacen a ràdios, amenacen a mitjans de comunicació, una mica tenint en compte, doncs, si anem enllà, més endetràs, amb l'única força que tenen d'estirar com un xiclet, un secret de sumari que tenen d'aquell cas que es jutjava a Barcelona, de les declaracions del tipus Santiago Vidal amb unes declaracions amb un acte cívic que va ser ell, però hauria pogut ser qualsevol altre. En base en això, estan fent tota l'operativa i això, doncs, en una societat normal, no ho entenc. De fet, jo crec que també hem de veure cap en fora, no només els mitjans, que acaben de ser els mitjans un poder també doncs, que l'Estat doncs, té a la seva mercè, doncs que si mires una miqueta també la premsa doncs, internacional i també doncs, les declaracions de diferents mandataris internacionals, doncs, bueno, les coses cada vegada es posen les mans al cap de la manera que estan actuant. I aquesta és una miqueta la situació que tenim i la nostra, una mica la nostra raó d'actuar aquests dies és amb total normalitat, amb fermesa, amb pau, però de la manera que ho sabem fer i també doncs, contents i alegres a defensar una cosa que és molt normal, que això es fa tot arreu, que és votar.
Alcalde, abans d'acomiadar-lo, els detinguts que ja han declarat i que han quedat en llibertat amb càrrec se'ls acusa de malversació, de prevaricació i de desobediència. En el cas de Lluís Soler també se l'acusaria d'aquests tres càrrecs. Consideren o considera vostè o quin és l'ambient que es viu, no? És a dir, en aquest sentit, si també, perquè hi ha un degoteig judicial amb els alcaldes, no sé si vostè ja l'ha citat o no.
No, i aquestes setmanes veurem més coses, però aquest partit no hem sortit ni a perdre'l, suposo, i ni tampoc a empatar-lo. Aquest partit hem sortit a guanyar-lo i anirem i arribarem fins al final i en la defensa doncs, dels valors democràtics. I, a més, a tancar una situació doncs, que fa molts anys que s'arrastra i que només les urnes poden solventar, en un sentit o en un altre. El que sí que veiem és que l'Estat espanyol ho està fent tan malament per part d'ells, al final tan bé pels que realment creiem en un estat, en una república independent de Catalunya, perquè resulta que ara no només estan els que realment som independentistes amb una causa tan noble com és la democràcia, sinó que pues, bueno, hi ha moltíssima gent doncs, que s'està sumant, que no és que sigui independentista, però que té clar, que sí que té clar, és que no vol viure en un estat repressor d'aquest nivell com s'està tornant a Espanya o com és a Espanya actualment. El que volem doncs, és això, és tindre l'oportunitat també de fer un país nou, on no veguéssim com la gent, la bona gent, està sent jutjada i detinguda i que els lladres mos estan corrent pel carrer i els lladres fins i tot estan governant doncs, el govern espanyol.
Alcalde, anava a dir-li per acomiadar-lo que ara mateix ha quedat en llibertat Lluís Salvador, el secretari d'Hisenda de la Generalitat, i que haurà de compareixer com els altres ja d'altres dues persones que han quedat en llibertat cada setmana als jutjats, per tant, llibertat amb càrrecs per a Lluís Salvador.
Molt bé.
Ara mateix ho acabem de conèixer. Alcalde, gràcies. Anirem seguint doncs, l'actualitat. Nosaltres continuem amb aquest debat. Que tingui un bon dia.
Gràcies.
No sé si volen comentar alguna de les qüestions que apuntava ara l'alcalde. De fet, coneixem ja aquesta notícia de Lluís Salvador. Creuen que diumenge 1 d'octubre es votarà, no es votarà? Què opinen?
Jo penso que hi ha una sortida.
Intentem també ser breus perquè ens queda poc temps
breu,
de debat.
Cas, perquè pràcticament seria acabar la intervenció que estava fent abans. Jo penso que aquí hi ha una sortida i la sortida per a garantir-nos exactament que pugui haver unes mínimes garanties i que es pugui presentar els resultats a totes les instàncies internacionals. Hi ha una voluntat del poble català que es vol expressar si vol ser independent o no vol ser independent. Hi ha uns partits polítics que aposten per aquesta independència i uns altres que no. I jo penso que ara l'única, la més coherent i la més racional i la menys traumàtica seria anar amb unes eleccions, anticipar unes eleccions al Parlament català, com se va fer ara farà 2 o 3 anys, i a partir d'aquí hi ha unes opcions clares, hi ha uns partits clars, i llavors allí tindríem un cens, tindríem unes garanties, tindríem tot el procés estaria avalat per la normativa, i el resultat es podria anar a presentar a tot arreu, a tot arreu. I a partir d'aquí, doncs que hauria de ser el ventall de possibilitats que sigui. Però si realment volem saber, perquè aquesta és la pedra clau, la pedra filosofal, si volem realment saber què és el que pensa el poble català amb el màxim número possible de persones participant, penso que l'única manera i la manera més fàcil i menys traumàtica i sense tindre que veure tots aquests espectacles és anar-me'n amb unes eleccions anticipades i que el poble voti i que els mateixos partits, no en representació com va passar l'altra vegada, que a través de la llei de Hohn un 49-48,7 va traure majoria al Parlament, sinó els mateixos partits diuen anem a fer un plebiscit, perquè d'això es tracta. La diferència entre unes eleccions autonòmiques i unes eleccions d'un plebiscit és que el vot val el mateix, un vot aquí que un vot a Barcelona, i això és important. El resultat estirà clar, el resultat serà vot per vot, després la representació al Parlament sortirà la que sortirà i tindrem les garanties plenes de que el procés s'ha fet correctament, de que ha hagut una campanya que cadascú ha explicat els pros i els contres que veu amb esta possible independència, i a partir d'aquí que s'obri el ventall de possibilitats que sigui. I és molt fàcil, jo per mi ho faria, si fos governant de la Generalitat ho faria. El que passa és que, saps que el que estava dient, saps que representa això ara? Firmar un decret de dissolució de les Corts és que jo tinc una fetge de caducitat del meu càrrec. I això és el que no, a mi no m'agrada.
Bueno,
això és el que a mi no m'agrada. Perquè quan firmes el decret de caducitat és dissolució del Parlament, estàs en funcions fins que no es torni a constituir...
Perdona un segon, Antonio, personalment, a les qüestions tècniques no vull entrar. Personalment, el que penso és que el més fàcil del món és que els partits s'haguessin posicionat, haguessin fet campanya els partits també pel no. Des d'aquí invito i animo a la gent que vagin a votar també que no, és la seva opció. Jo vull seguir sent espanyol, jo me sento espanyol, jo vaig a votar que no i no perdo el meu dret a votar. Els partits haguessin fet la seva campanya pel no, ara hi hauria gent informada que estarien d'acord amb votar que no, gent informada que estarien d'acord amb votar que sí, després contem els vots i més fàcil que això no hi ha absolutament res. Estos han votat que sí, estos han votat que no.
Sí, però quan un no...
Això ho entén, això ho entén tothom.
Però moltes vegades, en aquest cas, el govern català, si els altres, o sigui, això no ho deixen fer perquè no hi ha una campanya, no hi ha uns programes...
No ho deixen fer perquè no els interessa.
A la tele no hi ha uns espais electorals a cada partit que digui el que sí, el que no, i el d'allò. I se diu quan per una part no hi ha coneixement, l'altra n'ha de ficar més. Pues, si veig que l'altra part se nega, no em deixa fer res, veig jo que no puc tindre un referèndum amb garanties, pues jo n'he de ficar més de coneixement, i si tinc esta eina, que és una eina perfecta, legal, perquè aquí l'Estat sí que no podria dir res, no podria dir absolutament res.
Votacions se van fer fa 4 dies, perdona.
Com?
Aquell que... Votacions se van fer fa 4 dies al Parlament.
Sí, i el mateix...
I tornem a votar.
I només n'hi tinc un, que si fem això, com dèiem abans, jo ho dic així per una mica de cachondeo, la separació de poders tornaria a actuar i farien que fos, si convé canviar la Constitució sagrada,
per modificar...
El que fos farien, no volen. Ells, mira,
no, jo... Campanya la
podíem fer ara. Per mi l'anàlisi està clar. Des d'Espanya, el govern espanyol no es mourà a fitxa perquè ells, la Unitat d'Espanya, per ells és sagrada. I no volen que els catalans decidim, no volen fer i se lliguen allí, més enllà de la Constitució, i al final... Parlem d'abans, me parlaves d'estratègies polítiques. És una estratègia política. Jo crec que amb ells, personalment, els importa un pito si ens separem o no, però perdran vots. I si perden vots, i si els ocorris dir si al referèndum tota aquesta gent que els vota no els votarà i perdran la cadira. Aquí està la por. Jo crec que els importa poc a Catalunya perquè no s'han preocupat gens de Catalunya durant anys i panys.
Després de l'enrenou mediàtic que hi ha a tot el món, si ara es fa una mica les coses ben fetes, una mica de garantia, jo crec que el govern català prengui la decisió que prengui, estirà en una posició diferent de que si es fa este 1 d'octubre, que els mitjos ja flaquegen, el suport informàtic ja flaqueja, etcètera. I tot és més difícil. Jo si m'he de presentar a nivell internacional amb uns resultats, jo vull que digui, mira, això... s'ha fet correctament. Pues
hauríem d'esperar la resposta del dia 1 i veurem tots els que anem a votar. Potser és per representatiu.
El dia 14 de setembre, en la roda de premsa, Javier García Albiol, president del Partit Popular, va fer la proposta que acaba de dir l'Antonio, que es dissolguessin el Parlament de Catalunya i es convoquessin eleccions. Per tant, aquesta proposta el Partit Popular ja l'ha fet el seu president. I per acabar, voldria dir de que jo espero que d'aquí el dia 1 el camí que es pugui trobar sigui el camí correcte i que en tot cas, que les poques vegades que podem vindre aquí, vull dir, i aprofitar una miqueta, que el Partit Popular de Catalunya el que desitgem és que, desitgem per una banda i estem convençuts per una altra, és que perquè l'Estat Gran Catalunya o Catalunya Gran o les dues coses, és imprescindible que estiguessin dins d'Espanya. I en aquesta situació, en totes les transferències que tenim, que són millorables, i en la situació de la conjuntura internacional, una Catalunya forta dins d'una Espanya molt forta servirà perquè tots, el nostre nivell, pugui millorar. Totes les classes socials, tota la gent, però és imprescindible la Unió. L'època dels Brexits és una època passada. La comunitat internacional necessita força, i la força ve dels estats. I els estats són millorables. I podem buscar la fórmula que tu vulguis dels estats.
Però ve de la unió dels estats, no de que els estats siguin més grans o més petits. I això és allà on no estem d'acord. Jo des d'Esquerra, evidentment, tenim una visió diferent. Evidentment, la vostra és tan respectable, entenc, com la nostra ho ha de ser. I en aquest cas, l'estat més igual si és petit o gran, podríem posar exemples. No, ara farem classes d'història, ni de geografia, ni d'economia, evidentment. Hi ha molts estats petits que se'n surten també o millor que l'estat espanyol. I llavors, aquesta no és la situació. La situació al final és la força del poble. I jo, bàsicament, per acabar, i aquí tanco, és 1 d'octubre, m'ho seguiran posant difícil, anem a votar, anem tots, sis, nos, en blancs, tots anem a votar, omplim a primera hora que estigui ple de gent allà al mig, i en aquest cas jo d'Esquerra el que desitjo és que el dia 2 deixi de ser independentista, perquè no farà falta ja.
Bueno, jo volia dir també en les paraules que ha dit l'Adrià, estar amb Estats Units en Espanya, i no veig que haguéssim, no veig cap raó per seguir-ho estant, perquè si hasta ara no hem trobat cap mitjà, cap cosa que ens faci, al contrari, el que hem trobat és que la gent està desil·lusionada amb el que ha oferit l'estat espanyol, no veig per què d'ara endavant això tingui que canviar. I és per això que també animo a tota la gent. Com he dit abans, el més fàcil és comptar vots del sí i comptar vots del no. I si fins ara els partits polítics no han fet res per solucionar-ho, més aviat han estat els partits polítics que no han informat, potser els del no han informat prou a la seva gent, no els han animat perquè vagin a votar, perquè en realitat no tenen cap argument per a convèncer la gent de que vagin a votar que no. Així, però jo de totes maneres animo la gent també que vulgui anar a votar que no, i com ha dit abans Tello, que així el coneix tothom, estem el dia 1 d'octubre amb moltes ganes, amb molta esperança de tindre un futur millor per a nosaltres i per tots els que vindran. I animo la gent que vagin a votar i ens trobem allí a l'institut.
Senyors, ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps. Els emplaço el 2 d'octubre, que serà un dia que veurem què haurà passat, perquè...
Si no ens hem tancat, aquí estirem.
Abans.
Bueno, perquè després dels consellers i alcaldes aniran els regidors.
Això és un dia a dia.
No se sap, perquè la millor la setmana que ve hi ha moviments i diem,
ostres, moment,
què ha passat? Ja hem de vindre a comentar la
veurem què passa, també. Veurem què passa. Sí. Veurem què passa, però...
Igual te tanquen la ràdio, tal com va l'assumpte. No, esperem... Tal com va la coseta, igual d'aquí dos dies també et quedes sense feina.
Esperem que no, esperem que no sigui així. Esperem que no sigui així, però sí que esperem que el dia 2 d'octubre ens puguem retrobar amb aquesta mateixa cordialitat que avui s'havies damunt la taula. I tan difícil a vegades és que a vegades en les esferes locals és on hi ha més diàleg, on a vegades no hi ha tot el diàleg, però avui hem vist diàleg en aquesta taula, i tant de bo això ho haguéssim pogut veure abans, d'entre el govern català i el govern espanyol. La tensió, com alguns diuen, està creada, el xoc de trens famós, si es vol dir que sí, existeix, i si no, doncs se li busca un adjectiu. El cert és que, evidentment, hi ha una voluntat d'una part del poble de Catalunya, o de molta part del poble de Catalunya, de voler decidir el seu futur, de poder votar, de poder decidir, de poder dir sí, no, blanc, negre o el color que més li agradi a un, i que, doncs, de moment això, possiblement pels marcs legals de l'estat espanyol, doncs encara no és... amb la legalitat o amb la legitimitat espanyola. No sé si això serà la catalana o no, però és un altre debat. I intentarem reflexionar-lo el 2 d'octubre. Si no passen coses, i els haguem de tornar a cridar, com dèiem, agrair-los la seva participació. Abans de marxar, abans d'acomiadar-los, recordar que hem convidat també en aquesta tertúlia a un representant del PDeCAT, del Partit Demòcrata Europeu Català, a escala local, que no ens han pogut acompanyar, no ha estat possible, i també hem convidat a Plataforma Clera, que s'ha excusat ja que no participa en debats d'àmbit sobiranista. Joan Manel Tello, regidor d'Esquerra Republicana, Montse González, coordinadora de la Cala per la Independència, Independència, Nacela Milla de Mar, Adrià Figueres, president local del PP, el Partit Popular, i Antonio Espuny, portaveu de Compromís per la Cala i a títol individual també secretari del PSC. Gràcies. I doncs que guanyi la democràcia, que és el més important. Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon dia, adéu. Gràcies.